A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I per fer aquest balanç, com sempre, el nostre seriòfil de capçalera, Camil Villaverde, bon dia.
Bon dia.
Que ens ha preparat allò, les 10 sèries de l'any, que d'un any que tampoc ha estat per tirar coets, no?
Sí, com a mínim no hi ha hagut una sèrie que es veia, que, o dues sèries molt clares que aspirarien a ser les millors. Ha estat, no?, com un any una mica amb sèries que han sorprès, que de sobte s'han convertit en sèries exitoses, però que ningú pensava que ho podrien ser. No, ha estat un any una mica estrany. També és veritat que és una llista molt personal.
Absolutament.
Que els números poden variar i que poden entrar i sortir sèries, però bueno, és la meva llista.
Mira, però no farem spoiler, però coincideixo amb el número.
Molt bé. Això està bé.
Això està bé. Però abans de repassar les sèries, repassem a les estrenes. I per començar repassant a les estrenes, una esperadíssima estrena, perquè és la segona temporada d'una que ho va petar sense que ningú s'ho veiés a venir, a Netflix. Torna, Valbert, perquè no sé si hi ha gaires experts en coreà.
Com vas de coreà, tu?
La segona temporada del Joc del Calamar.
El Joc del Calamar, sí, torna, és com la gran estrena d'aquest mes. A més, l'estrenen a Sant Esteve, o sigui que sí, després dels canalons, pues mira, la gent vol una mica de...
Matar-se una
exacte, mica. De sang i fetge. Doncs la segona temporada d'una de les sèries, bueno, tu ho has dit, no?, que ningú, en la seva estrena ja fa dos anys, ningú pensava que una sèrie coreana, no?, com molt de nínxol, doncs ho podria petar de la manera que ho ha petat, i mira on estem. Una de les sèries més exitoses de Netflix, crec que té quasi prop de 1.700 milions d'hores reproduïdes, i amb una sèrie coreana, i que bueno, és potser amb Stranger Things la gran sèrie en aquests moments a nivell de públic per Netflix. I bueno, torna al concurs aquest,
sí,
no?
El que passa és que miren el tràiler, té una punta de más de lo mismo.
Bueno, clar, és que al final ho resolen d'aquella manera la primera temporada, i és a veure com podem fer una segona. Doncs fan que el protagonista, que és el... Bueno, no farem massa spoilers, però el protagonista de la primera temporada, diguéssim, torna a entrar en aquest joc, que recordem que és un joc televisiu, no?, de proves, on la gent que està molt endeutada i vol guanyar diners de qualsevol manera, doncs s'hi apunta. El tema és que hi ha moltes proves, cadascuna més estranya, i si perds aquestes proves, doncs et maten, no? A més, et maten de manera... No? És una de les coses de la sèrie, no? Aquest sang i fetge sense cap tipus de, no?, d'escrúpol, que ens ho ensenyen. I doncs això, el protagonista torna a aquest joc, però, segons diu, per lluitar des de dins, o sigui, vol acabar amb aquest joc, i llavors s'infiltra un altre cop, és un altre cop el concursant, però aquest cop el seu objectiu no és guanyar, sinó acabar amb el joc del calamar, que veurem si ho aconsegueix.
Doncs, com deia el Camil, sobretot, aquesta encara no hi és, Sant Esteve, Canelons...
Sí, i atenció, perquè el creador ja ha dit que serà encara més impactant i més sanguinària que la primera temporada.
Ha tingut temps per pensar-se.
Exacte, ha tingut temps. I, bueno, ara esperar a veure si es disparen un altre cop les vendes de xandalls verds o d'aquestes màscares, no?, amb les geometries que caracteritzen... A més, va crear com molta tendència, no? Molta tendència icònica a aquesta sèrie, o sigui que això vol dir que una sèrie ho ha patat quan veus coses com aquesta.
Doncs, com dèiem, segona temporada de El Juego del Calamar a Netflix a partir del 26 de desembre. I vinga, estrenes que ja estan en marxa, no ens movem de Netflix.
Estoy preocupada. Ya está jubilado. Cuando mi madre estaba viva, llevaban una vida plena. Te voy a proponer un reto. Busca algo que te apasione.
Es un buen reto, lo acepto. Ayudante de detective.
Este collar, una herencia familiar de mi cliente, ha desaparecido en el hogar de la tercera edad Pacific View. Fingirá ser un nuevo residente.
¿Quieren hacer la visita?
Pues sí, y será mi fuente.
Su hombre infiltrado. Me apunto.
I a partir d'aquí, Ted Danson.
Ted Danson, un incombustible.
I tant, és que està igual.
Està igual, sí, 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 està canós, però pràcticament igual. Sí, sí.
És un hombre infiltrado.
Un hombre infiltrado. Ted Danson, aquesta llegenda, no?, de la televisió que va començar amb la mítica ja sèrie Cheers i que ha estat incomptable número de sèries, doncs és el protagonista d'aquesta comèdia que ja hem sentit el tràiler, ho plantejava molt bé, no?, d'aquest home jubilat, vidu, que s'ha quedat vidu, i que per trobar alguna cosa a fer, seguint el consell de la seva filla, doncs decideix ajudar a un detectiu privat que està investigant un robatori a una residència de la tercera edat. Una residència d'aquestes americanes de sèrie, no? Hi ha diners, vull dir, tot és molt maco. I aquest Ted Danson s'infiltrarà com si fos un dels usuaris de la residència i intentarà descobrir qui és o qui són els lladres d'aquestes joies i què ha passat amb això. És l'infiltrat. El tema és que, clar, la premissa és com una mica així detectivesca, però ja hem sentit el to, no?, de la música, que és una comèdia, i al final és una història sobre, no?, sobre la gent que coneixerà allà dins, sobre la dignitat de la tercera edat, històries de gent gran, no només de gent jove a l'audiovisual, i és una mica com ell, com aquest personatge que s'ha quedat una mica sol i sense saber què fer, doncs trobarà un, no?, un cercle que l'envolti en aquest nucli de personatges que hi ha en aquesta residència i que anirem descobrint al llarg dels capítols. Una sitcom creada pel Michael Schur, que és potser un dels grans referents de la comèdia als darrers anys. Ha creat, doncs, Parks and Recreations, The Good Place, que també és una sèrie amb Ted Danson, aquella, no sé si recordes, que és mors i vas a una mena de cel, i Ted Danson, diguéssim, és una mica el mànager d'aquest cel que es diu The Good Place. I Brooklyn Nine-Nine, que és una altra comèdia, doncs, de molt èxit els darrers anys. Michael Schur, Ted Danson, un altre cop fent duet, i prometen entregar, doncs, això, una comèdia de bons moments, amb un mig somriure i amb aquest punt...
Tendre, potser.
Tendre, exacte, sí. I amb aquest punt d'intriga també que li dona. Uh-huh. És una mica així, Assassinatos en este edificio, no? Uh-huh. Aquest punt de... Hi ha un cas, hi ha un tema detectives, però al final el to és un altre, no? I aquest és un altre exemple.
Doncs Un hombre infiltrado, la temporada que ja
està a Netflix.
Ja està tota sencera a Netflix. Vinga, tercera estrena proposada d'avui. Ens n'anem a una de les plataformes alternatives, en aquest cas a Filmin, i Un hombre infiltrado era una cosa amable, aquí doncs no serà tan amable.
There is such a thing as a mood. For a culture that is hard to see, hard to define, but it can grip a place.
We know that these shootings are very upsetting for the community.
People are invoking comparisons with the past. Outbreaks of violence and murder, the shooting indeed.
This is the perfect site for the new mine, returning tens of thousands of jobs to the Red Wall, as promised.
Do they think we're bloody idiots? Oh, hey, sorry for all that trauma.
Ja tenim la música inquietant al darrere, tota aquesta explicació sobre un indret que no ha sortit, però es diu Sherwood.
Sherwood, exacte, com el nom, no?, del famós bosc on el Robin Hood, no?, atracava o robava els rics per donar als pobres. Uh-huh. I no té res a veure amb Robin Hood, la sèrie és un thriller, però sí que hi ha una denúncia també, d'alguna manera, és una denúncia social, no? És un thriller on hi ha una sèrie d'assassinats en aquest poble de Sherwood, que és, ho hem sentit al tràiler, no? És una zona com molt industrial, el Red Wall, que li diuen, no? És una zona obrera, eminentment, d'on als 80 doncs, va haver-hi tota una sèrie de conflictes amb el govern Thatcher, conflictes amb la mineria, i que bueno, van acabar com molt malament, i que anys després, en l'actualitat, doncs, hi ha una sèrie d'assassinats que sembla que estan lligats d'alguna manera amb aquests successos polítics i socials dels anys 80, no? Diguéssim que van deixar com moltes... coses sense tancar, moltes mm-hmm. ganes de revenja, i ara doncs, la policia ha d'investigar qui està al darrere d'aquests assassinats i bueno, veure que totes aquestes ferides, moltes d'elles encara estan obertes. Per això és aquesta barreja, no?, de thriller, de veure qui ha comès els assassinats, amb aquesta doncs, denúncia més aviat social, no?, i que tenen a veure amb les lluites socials polítiques d'Anglaterra als anys 80. I bueno, és una sèrie que els anglesos sí saben fer moltes coses bé a l'audiovisual, però aquests thrillers com molt locals, no?, uh-huh. I com molt quasi costumistes, diguéssim que els claven, no? Ja penso en Broadchurch o en Happy Valley, Top of the Lake, no? Tota una sèrie de sèries britàniques que segueixen una mica aquest patró. I doncs Sherwood s'ha convertit en una de les sèries de l'any, segona temporada. Molts parlen també de que està entre les millors sèries d'aquest any, com va ser la primera temporada, o sigui que, bueno, una sèrie com a qui li agradi el thriller, no? Les sèries britàniques, i aquest punt també entre polític i social, doncs Sherwood uh-huh. és una gran sèrie.
I tots aquests paisatges de campinya anglesa, de fondo, però no la campinya bonica, sinó la...
No, no, clar, tros... la campinya tancada i aquests pobles tancats on hi ha molts secrets, no?, de fons que sortiran a...
Per descobrir. Vinga, doncs aquesta segona temporada de Sherwood, que ja es pot començar a veure a Filmin. I ara canviem de registre completament i també canviem de plataforma. Ens n'anem a Disney+.
¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás tú?
He encontrado algo enterrado en el bosque. Papá.
Esto es inaceptable, ¿me has entendido?
¿Tú qué crees que es?
No toques nada. ¿Pero qué has hecho?
Estamos.
No toques nada i ho toca.
Ja es veu venir, no? Quan diuen això, no toques nada, dius...
Malo, tocarà. Tripulación perdida.
Tripulación perdida, Star Wars. No us sembla, pel tràiler que hem sentit, que és una nova sèrie, diguéssim, amb el segell Star Wars de Disney... Però és una sèrie com diferent, no? És una sèrie que l'han venut i ho han aconseguit, que fugen d'aquesta nostàlgia de Star Wars, per dir-ho d'alguna manera, no? No entrem en mons de Skywalker, Darth Vader, Jedi, tot això, no? No té res a veure, està ambientat en aquell univers, però no hi té res a veure. Però alhora potencien una altra nostàlgia, que és la nostàlgia dels 80. No sé si ja amb la música que hem començat a sentir, no?, amb aquests sintetitzadors i els nens protagonistes, doncs la sèrie ens remet molt a clàssics d'aventures dels 80, amb referències a E.T., a pel·lis de John Hughes i sobretot als Goonies, no?, que d'alguna manera han comparat aquesta sèrie, Tripulación Perdida, amb els Goonies de l'espai. No? Quatre nens, que realment els actors són nens, vull dir, tenen 13-14 anys, descobreixen una nau buida, perduda en el seu poble, com hem sentit al tràiler, no lo toques, ho toquen, i acaben perduts a l'espai al costat d'una sèrie de pirates de l'espai. Aquí hi ha un altre homenatge, que és a un clàssic d'aventures com la Illa del Tresor, no? Uh-huh. Hi ha un personatge que és el Jude Law, que fa de pirata, que diguéssim d'alguna manera ajuda aquests quatre nens a intentar tornar al seu planeta, perquè clar, ni els pares ni ningú saben on estan. I és una mica seguir això, les aventures i desventures d'aquests quatre nens i el pirata interpretat per Jude Law, un pirata de l'espai, doncs per trobar el camí cap a casa en aquest món... amb referències, hi ha referències a Star Wars evidentment, però no molt lluny, diguéssim, de les sèries habituals que estem acostumats a veure. Uh-huh. En el top potser recordo una mica més a Mandalorian, en el sentit que és una sèrie com molt més blanca, no?, més familiar, més per tots els públics, potser és més infantil potser, però ja et dic, respecte a totes les altres sèries de l'univers Star Wars que estan traient Disney, doncs en treuen 3 o 4 cada any, doncs aquesta és la més allunyada, i val a dir que la sèrie sembla que és bastant millor que el tràiler que hem sentit, perquè les crítiques estan sent realment bastant, sí, bastant positives, sí, com una sèrie per tots els públics, d'aventures, que pot agradar als pares, doncs això, que et recordin els Goonies, uh-huh, i també als més petits.
Doncs sí, perquè el tràiler realment no està...
No, el tràiler no està massa... I el doblatge crec que tampoc és, uh-huh, massa aconseguit, i realment veus el tràiler i dius, ui... Però les crítiques i el públic sembla que li està agradant aquesta nova incursió en el món de Star Wars.
Doncs Tripulació Perdida a Disney+. Vinga, continuem ràpidament, tornem a Netflix, tercera de Netflix.
Avui molt Netflix, avui molt que Netflix, normalment sí. No és així, però aquest al desembre, diguéssim, han reservat unes quantes estrenes.
Doncs vinga, següent.
Nos lleva pasando secretos del gobierno 10 años. Ya sabes lo lucrativo que ha sido eso para nosotros.
¿No quieres decirme nada?
No. De madrugada, un hombre ha sido asesinado en el South Bank. ¿Le han matado por mí? ¿Era yo el objetivo? Tal vez te hayas adelantado. Es hora de trabajar.
Vinga, que quan comencen els tiros ja sentim... Palomes Negres.
Palomes Negres, sí, una de les estrenes de Netflix, doncs això, en l'edat de la conspiranoia que estem, no?, que vivim, doncs sembla una sèrie quasi dissenyada per un algoritme d'aquests que tenen a Netflix, perquè és una mica la història d'aquesta dona, que no l'hem vist, però és la Keira Knightley, no?, una gran actriu britànica, que, doncs, diguéssim, de portes en fora és una dona exemplar amb dos fills del ministre de Defensa del Regne Unit, i en paral·lel té una vida secreta on és un agent d'aquest Palomes Negres, que en realitat és el nom d'aquesta organització, que en realitat no és cap estat, sinó que és una organització d'aquestes com molt misterioses que venen i compren secrets d'estat, doncs, al qui més pagui. Uh-huh. I arran d'un assassinat que succeeix al principi de tot, l'assassinat de l'amant d'aquesta, de la Keira Knightley, doncs ella comença a veure que és un, no?, allò que diuen, un peó en aquest joc que, no?, que està dominat per altres que no saps qui són. Llavors és una mica la història del personatge de la Keira Knightley, que mentre ha de protegir a la seva família, o com a mínim a la façada, no?, el seu marit i els seus fills, doncs investigarà què és el que està succeint, qui li està anant al darrere, què és el que està passant, i per això comptarà amb l'ajuda d'un antic, antic company seu d'aquesta organització tan misteriosa, el Ben Whishaw, que és un personatge potser el més interessant de la sèrie, un personatge com molt divertit, és un assassí, és un hitman, no?, un assassí a sou, que a més és homosexual i a més està com molt obsessionat amb l'antiga parella que el va abandonar, és un home com amb una filosofia com molt particular, un moment molt divertit, i diguéssim la relació entre ells dos, entre aquests dos personatges que a priori no tenen res a veure, com sempre passa, però que en el fons, no?, doncs hi ha molta química entre ells dos, mentre intenten descobrir el que ha passat, doncs és una mica el motor d'aquesta sèrie, no?, la història d'ells dos, d'amistat, i la història, diguéssim, més policíaca o de misteri.
Uh-huh. Palomes Negres, que ja la poden també trobar a Netflix. I vinga, les últimes dues estrenes, dos novel·les clàssiques, diguem, del segle passat, per dir-ho d'aquesta manera. La primera, Sky Showtime.
Who's the target?
My clients need to know if you think it's possible.
It'll cost...
$100 million is a big ask.
You're paying me to kill him. I am charging you for getting away. Police all over Europe are looking for him.
We are reaching out to all our international partners for assistance.
He's an exceptional assassin. He will kill again, unless we stop him.
There's no record of him anywhere.
This guy's a ghost.
No hi ha imatges d'ell. És un excepcional assassí i les policies de tota Europa l'estan buscant. De qui es tracta? Doncs de Chacal.
Chacal, sí, el famós assassí, no?, a sou. protagonista d'aquesta novel·la, no?, del Frederick Forsyth, que va ser allà als 70. A més, va ser com es va fer una pel·lícula, no?, al respecte, com molt coneguda en el seu moment.
Sí, n'han fet diverses.
N'han fet diverses, sí. Després han fet una altra pel·li fa poc i alguna sèrie més, no? És un personatge com que molt atraient, no?, en aquest sentit.
De fet, el xacal original volia matar De Gaulle.
Exacte, exacte.
O sigui que anem molt enrere.
Doncs en aquest cas, evidentment, no vol matar De Gaulle, sinó que han fet com una reactualització de la figura de xacal, i en aquest cas la gent que controla el món, doncs, ja no són els presidents, sinó que són els grans empresaris tecnològics, i diguéssim, es mouen aquest univers, per entendre'ns, no? El personatge del xacal és aquest assassí a sou que a més es disfressa i ningú sap quina cara té, és el Eddie Redmayne, que és aquest actor britànic, no?, que normalment estem acostumats a veure amb altre tipus de registres, no?, és el de Fantastic Beasts, d'aquesta adaptació del J.K. Rowling, però que té aquesta cara com molt inquietant, que doncs et quadra una mica amb aquest assassí a sou, i diguéssim, al darrere d'aquest assassí hi ha una dona policia que doncs s'obsessiona amb atrapar el xacal, i és una mica aquesta història del gat i el ratolí, mentre ell intenta doncs això, aconseguir assassinar certes figures, i mentre lidia ell amb la seva vida personal, perquè té una dona i uns fills que evidentment no saben res de la seva, i és raro, però no saben res de què es dedica. I a més la dona és la catalana Úrsula Corberó, que doncs és potser un dels nostres noms, no?, més internacionals, i que té doncs un dels papers importants en aquesta nova adaptació del xacal.
Doncs The Day of the Shackle, que és el nom exacte d'aquesta sèrie, que també ja té penjada a Sky Showtime. I vinga, l'última també d'avui, d'estrenes, un altre clàssic de la literatura universal, a Netflix també.
Las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán eran primos. Aunque su matrimonio era previsible, cuando ellos expresaron la voluntad de casarse, sus parientes trataron de impedirlo.
No importa dónde vayas, nunca vas a poder escapar de tu destino.
Vamos a construir ese lugar soñado, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir. Y este lugar se va a llamar Macondo.
I qui s'hagi perdut, home, 100 anys de soledat, Macondo, Gabriel García Márquez.
Ja t'ho diuen, no?, la primera frase, ja queda clar de qui és aquesta adaptació. I és una adaptació que, diguéssim, que ningú esperava d'alguna manera, perquè García Márquez sempre va ser com molt... es va encarregar molt de no vendre els drets televisius d'aquesta... O sigui, va vendre molts drets televisius d'altres novel·les seves, però d'alguna manera Cien Años de Soledad havia estat com el seu únic tresor, i que no venia els drets a ningú. Què va passar? Que quan va morir García Márquez, doncs els seus fills sí que van vendre els drets, però a canvi de portar el control absolut de l'obra. I de fet els seus dos fills, el Rodrigo i el Gonzalo García, són els showrunners, diguéssim, d'aquesta adaptació de la novel·la del seu pare. Una adaptació que sempre era com difícil d'adaptar, més a pel·lícula, no?, perquè és una història que aborda moltes generacions i molts anys en aquest Macondo, amb aquesta barreja, no?, de realisme i màgia, no?, que tenia la novel·la de García Márquez. Doncs s'han encarregat de ser com molt fidels tant al text com al to, com a l'ambientació, i a més rodada a Colòmbia, amb actors colombians o també llatinoamericans, molt cuidada a nivell visual, i realment és una sèrie que la gent, els primers visionats, doncs, ha tingut molt bones crítiques, perquè realment és una sèrie que està molt ben feta, però clar... sempre hi ha el problema de les expectatives. Vull dir, Cien Años de Soledad té milions de lectors i fans arreu del món, i jo crec que arribar a les expectatives que tu mateix t'has creat a la teva imaginació sempre és molt, molt difícil de complir, llavors.
Tot i que sembla, com a mínim pel tràiler, de molt bona factura.
No, molt bona factura, i a més, clar, són els fills, diguéssim, pues és el llegat del seu pare, vale, que sí que han venut l'única obra que no volia vendre el seu pare, però han volgut tenir un control absolut i ser molt fidels a la obra de García Márquez.
I la versió original en aquest espanyol colombià.
Exacte, sí, està rodada amb colombià, no hi ha concessions, diguéssim, al mainstream, però bueno, ara en una època on tu pots rodar una sèrie quasi en japonès i tens molts emis, vull dir que ara ja Això sí que es pot fer, que potser fa 15 anys no es podia. Anaves a alguna major nord-americana i dius vull rodar una sèrie completament en espanyol i et deien goodbye, no? Bon dia. I doncs ara això sí que es pot fer. I hi ha molts mitjans i realment és una sèrie molt aconseguida i que està agradant, però sempre hi ha aquest punt de dir, bueno, clar, a veure com ser fidel o com arribar a complir les expectatives de tants i tants i tantes generacions de lectors d'aquest clàssic, no?
Doncs qui ho vulgui provar, a Netflix també la trobarà, 100 anys de soledat. I ara tenim 10 minutets, una miqueta més de 10 minutets, per repassar les 10 millors sèries de l'any segons la particular i subjectiva llista que ens ha fet en Camil.
Subjectivíssima. Hem fet un repàs una mica de totes les sèries que hem anat parlant, no?, al llarg d'aquest any. Comencem potser amb el 10, que és True Detective, Noche Polar. Per qui no estigui al cas encara, és doncs una reactualització d'aquesta franquícia que va revolucionar una mica el món de les sèries, no? Recordem la primera temporada amb el Matthew McConaughey i el Woody Harrelson. Doncs en aquest cas es canvien els pantans de els pantans del Mississippi, no? De Louisiana, per el fred polar d'Alaska, en una base on hi ha una sèrie d'assassinats, hi ha una cosa que sembla sobrenatural i dues detectius, en aquest cas són dones, molt diferents i enfrontades entre si, la Jodie Foster i la Kelly Reis, que han d'unir forces, dos personatges antagònics, per resoldre un cas.
Amb el número 9, Slow Horses.
Slow Horses, sí, que és una sèrie que, bueno, ja n'hem parlat molt aquí, som molt fans d'aquesta sèrie, d'aquests perdedors, d'aquests cavalls lents, aquests agents de l'MI6 britànic que l'han cagat en algun moment de la seva carrera i acaben, doncs, això, defenestrats en una oficina merdosa, però que allà es troben sempre amb algun, no, cas a nivell nacional que ells han de resoldre i han de quedar a les seves mans. El Gary Oldman és el protagonista, que és aquesta mena d'espia, podria ser una espia d'una novel·la de Le Carré, però que a la vida l'he tractat molt malament, però que continua sent un geni amb lo seu i és una mica el qui porta tots aquests Slow Horses a assolir l'èxit sempre en els casos que s'enfronten. És una barreja bastant guai, crec que de comèdia, thriller, acció, amb aquest punt que també saben fer els britànics i que 4 temporades i encara continua sent de les millors sèries de l'any.
Vinga, amb el número 8, Evil.
Evil, sí, és una sèrie que en vam parlar fa poc perquè van estar a la quarta. És una sèrie, bueno, hem parlat a partir de la quarta temporada, és una sèrie d'aquestes que ha passat sota el radar i que és una barreja, per entendre'ns, d'Expedient X i Fringe, no? De sèries que aborden el tema sobrenatural, en aquest cas més relacionats amb la religió, i d'aquí una mica el nom d'Evil, que és el diable. I que són casos, cada capítol és un cas, diguéssim, separat. Són aquests procedimentals on comença i acaba en cada capítol. El tema és que hi ha una trama que va seguint de fons una mica tota la sèrie. Una sèrie com interessant i molt intel·ligent, tenint en compte que darrere hi ha els creadors de The Good Wife i The Good Fight, que són dos grans sèries, en aquest cas, no, del món dels advocats, i que es fiquen en aquest univers com de misteri que tothom deia, ui, a veure què surt d'aquí. Doncs surt una gran sèrie que jo crec que ens preguntarem a cap d'uns anys allò, hòstia, per què no la vaig veure abans aquesta sèrie? Ha passat una mica com desapercebuda, però molt recomanable.
En el número 7, Carmen Machi, la seva Celeste.
Sí, sí, en vam parlar, no?, al darrer programa, aquest thriller tributari on Carmen Machi és una inspectora d'Hisenda que aborda el seu darrer cas, i aquest darrer cas és ni més ni menys que atrapar, a veure si ha comès frau fiscal, una cantant llatinoamericana amb milions de vendes i milions de fortuna, que podríem, no?, tothom pensa ja en Shakira i realment sí, hi ha uns quants paral·lelismes amb això, i és una mica aquesta història de on una vol deixar, o sigui, fer complir el seu darrer encàrrec, no?, a l'agència tributària amb èxit, i l'altra doncs conservar la seva reputació. I hi ha aquesta barreja, no?, de gèneres, també és amb molt d'humor, evidentment, però amb aquest personatge fascinant que acaba construint una mica, no?, la Carmen Machi, que és el que realment atrapa d'aquesta sèrie.
Amb el número 6, la revisió d'un altre clàssic que també havia estat pel·lícula, Mr. and Mrs. Smith.
Sí, sí, un remake d'aquesta famosa pel·li que va ser la que va crear Brangelina, no?, si recordem, no?, aquest xipeig, aquesta parella entre Brad Pitt i Angelina Jolie, que quan van dir, doncs mira, fem un reboot d'això amb tipus sèrie, doncs la gent es va quedar una mica a quadres, Però realment és una sèrie que funciona, no? El Danny Glover i la Maya Erskine són dos espies que han de simular que estan casats per resoldre una sèrie de casos. I és una mica aquest joc, no? Entre els casos, la part més de thriller i aquesta vida que han de simular aquests dos espies, que són molt diferents entre si, no acaben de confiar entre ells, però en canvi han de simular que són un matrimoni. Doncs, contra tot pronòstic, aconsegueixen una sèrie que és com divertida, és entretinguda i a la part és molt adulta. És una, quasi molt millor que la pel·lícula en aquest sentit. I doncs, una de les grans sorpreses de Prime aquest any.
Uh-huh. Continuem amb el número 5, Fallout.
Fallout, una Fallout. Altra estrena, sí, sí, basada en un videojoc apocalíptic, no? The Last of Us, recordem, va ser una de les grans sèries de l'any passat. Doncs Prime intentava seguir una mica l'estela d'aquest èxit amb aquesta adaptació del joc de consola ambientat en un món post-apocalíptic, amb un cataclisme nuclear, on la protagonista doncs, es pensa que bueno, la gent viu sota els búnkers, es pensa que les coses són d'una manera, i aquesta protagonista d'alguna manera es troba un altre cop a l'exterior per una sèrie de causes i comença a descobrir que les coses no són realment com li havien pintat. I és una sèrie que realment és... té aquesta barreja com d'aventures i acció que t'esperes d'una adaptació d'un joc d'ordinador, en aquest cas d'un shooter com Fallout, però a la vegada un sentit de l'humor molt bèstia, un sentit de l'humor molt negre i unes imatges molt potents i a part que no dubten en fer servir sang, fetge, caps volant, amb una sèrie que està pensada molt pel mainstream. Potser no l'ha acabat de patar com volia Prime, però és una sèrie que ha tingut molt èxit, ja hi ha segona temporada i és una sèrie doncs molt recomanable.
Amb el número 4, Ripley.
Ripley, el personatge, hem parlat de clàssics, no? Del Jackal, d'aquests personatges literaris. Ripley, el personatge de Patricia Highsmith, aquest home, no saps ben bé com definir-lo, que diguéssim s'infiltra en una família de molts diners per fer que el fill torni d'Itàlia, on està vivint la Dolce Vita, i a la que ell descobreix que, pues, que si viu molt bé i tal, doncs farà tot el possible perquè això es mantingui, no? Aquest personatge com molt misteriós, que en aquest cas doncs borda l'Adam Scott, que és aquest, el famós mossèn de Fleabag, un actor irlandès sensacional, borda aquest paper de Ripley en una sèrie, a més, que és com molt bonica en el sentit d'estètic, no? És una sèrie rodada tot en blanc i negre, molt fidel potser a l'esperit original de la Highsmith, i que malgrat que no se n'ha parlat massa, és una, jo crec que és una de les grans sèries de l'any.
I amb el número 3...
I really don't know where it's gonna end. I think one of us is gonna have to die now.
Mi Reino de Peluche.
Mi Reino de Peluche, una altra sèrie que va patar per sorpresa, ningú s'ho hagués esperat a priori. Una sèrie de Netflix que és una sèrie com molt personal, no?, d'aquest còmic del Richard Gadd, que en realitat explica de manera ficcionada un cas que li va succeir en la vida real, que és una història real d'assetjament per part d'una dona al llarg de molts anys, una dona que ens recorda una mica la Kathy Bates a Misery, que comença a obsessionar-se amb ell, a ell al principi com que això li agrada bastant, però la cosa es comença a complicar, i és una sèrie que barreja molt bé això, com la realitat, la ficció, però també no hi ha bons, dolents. És una sèrie complexa, és una sèrie difícil de veure en certs moments perquè ell tampoc, el protagonista, es deixa en massa bon lloc, i una sèrie que realment... per lo incòmode que és i pel tema que tracta, doncs va resultar sent un dels èxits de la companyia.
Uh-huh. Amb el número 2, un tema, gairebé un dels temes de l'any.
¿Com se llama,
Íñigo Gorosmendi.
¿Sabe que estás aquí?
No.
Hola.
En un comisario.
¿Por? ¿Sabe por qué está aquí de tal? ¿Le han explicado de qué se le acusa?
Mamá, Aita me ha dicho que le has denunciado por violencia de género.
Ellos van a intentar construir una historia de terror. Nosotros demostraremos
que... Y la historia de terror es la historia de Querer.
Querer, una de les grans sèries de l'any, s'estrena, també en parlàvem fa poc, dirigida per la Laura Ruiz de Azué, que aborda aquest problema, no? És aquest, la premissa és aquesta, no? Aquesta dona que de la gran burgesia basca que un dia marxa de casa i denuncia el seu marit per continus abusos sexuals al llarg de 30 anys, davant la sorpresa, primer dels seus fills i segon del seu marit, que segons ell, no, estava tot bé, no? I és una sèrie molt dura, sense massa, vull dir, va molt al gra, sense banda sonora, a més que és una cosa que estranya molt amb les sèries actuals, és una sèrie com molt, molt dura en aquest sentit, molt austera, i que aborda aquest tema, no? dels límits, de què és realment el consentiment, de on arriba la llibertat quan tu depens econòmicament d'una altra persona, el tema del masclisme, doncs molts temes que ara estan com sobre la taula i que jo crec que aquesta sèrie es retrata d'una manera doncs, com molt, molt, amb moltes arestes i d'una manera també molt, molt crua i molt, molt posicionada.
I amb el número 1, The Best, que coincidim al capítol, aquesta.
Two lovers, cursed kings. These people are godless savages.
Or maybe they just don't care. What do you think?
Tokyo wa kita! Omori takabutta gyakuzoku kara!
De coreà no en sabem, de japonès tampoc. Shogun.
Una altra mostra de que una cosa impensable fa anys, que és que una sèrie que potser el 90% d'aquesta sèrie està rodada en japonès, doncs s'ha convertit en un èxit global amb la gran guanyadora dels Emmy d'aquest any. Aquesta història també inspirada en un llibre clàssic del 70 d'aquest anglès que arriba en aquest Japó del segle XVII feudal amb una sèrie de lluites intestines entre els aspirants a Shogun i que es veu embolicat amb tota aquesta trama i doncs tenim aventures, tenim exotisme, tenim contrastos de cultures, tenim batalles, tenim intriga política, és una mica el joc de trons a la japonesa, una sèrie que ho va patar tant que només s'havia de fer una temporada perquè el llibre acaba i vull dir, hi ha un final, però després de rodar-ho doncs, suposo que ja han volat molts zeros per allà al mig i hi haurà segona temporada de Shogun que veurem cap on tiren.
Cap on la fan tirar, perquè realment el llibre ja està acabat.
Està acabat, la trama estava acabada, la història d'ell, que és com l'anglès allà al Japó, jo crec que ja no té més recorregut. Bueno, no ho sé, a veure què fan.
Alguna cosa trobarà, no farem spoilers tampoc.
No.
Camil, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per aquest any, l'any que ve més sèries, bones festes, bon any.
Igualment, bones festes a tothom. Gràcies.
I a tots vostès, doncs ho deixem aquí, aquesta tarda. De programació de ple municipal a partir de les 4 a la sintonia de Ràdio Maricel i nosaltres doncs demà l'explicarem com sempre. Gràcies com sempre per l'atenció, que passin un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.